ja ens donava per feta, però, naturalment, faltava oficialitat. I ara ja sí. Dami Aguilar, bona tarda.
Bona tarda, Costa.
Aquest recer ha fet oficial fa uns minuts el que duiem tot el dia esperant. Àlex Márquez serà el company de son germà a aquest recer la temporada vinent.
Sí, aquesta és la confirmació oficial de tot el que hem anat parlant aquest cap de setmana. Ha estat un comunicat ben escuet, molt curt, per part d'Onda HRC, i a més, d'alguna manera confirma tot el que evidentment havíem dit, el fitxatge d'Àlex Márquez directament per la marca, per córrer al costat del seu germà per una temporada, estem parlant de només una temporada, ja parlarem de si això significa pressió o no per un o per als dos germans, i demà debuta aquí al circuit de Xest. Sabeu que demà comença la pretemporada 2020 aquí a Xest. Àlex Márquez ho farà amb una moto 2019, és a dir, la mateixa amb la qual el seu germà s'ha proclamat aquesta temporada campió del món, però no ho faran en el mateix garatge. Ho farà en el garatge del costat. Per què? Perquè quan Jorge Lorenzo va anunciar que marxava, Honda ràpidament va trucar a Stefan Bradl, el pilot alemany, que és el provador, per dir-li: has de venir aquí aquest cap de setmana perquè sàpigues que t'has de pujar a la moto 2020 el dimarts al test de Xest, de manera que l'equip de Jorge Lorenzo, encapçalat pel enginyer català Ramon Aurín, és el que demà estarà amb Stefan Bradl al costat de Marc Márquez, però aquest equip, amb Ramon Aurín, és el que heretarà Àlex Márquez.
És a dir, Damià, que el que provarà la moto de l'any vinent, o el que hi hagi de la moto de l'any vinent, serà Bradl, i en canvi Àlex Márquez començarà amb la d'aquest any. Ho dic bé, eh?
Correcte. Àlex Márquez comença amb la d'aquest any, que no és una moto fàcil. Nosaltres, de fet, aquesta tarda hem estat...
Pregunta-li a Lorenzo.
No, i tant. Pensa que nosaltres hem estat moltes hores aquí, de braços creuats, i clar, quan no tens notícia parles de moltes coses, i quan hem vist que Àlex Márquez aquesta tarda es ficava dins del garatge de l'equip satèl·lit, hem pensat: noi, aquí potser està passant alguna cosa. Evidentment, comences a donar-li voltes a la pilota, però d'allà ens sortia clar que potser l'estrena d'Àlex Márquez seria amb una moto 2018, que encara seria una moto més suau per ell. Doncs no, Alberto Puig acaba de dir que és una moto 2019, i evidentment el pes del desenvolupament, les motos 2020 seran d'una banda per Marc Márquez i d'altra banda per Stefan Bradl. Però la notícia és aquesta, que Àlex Márquez serà company del seu germà, que això és inèdit a la història del motociclisme, que són els dos germans més importants de la història del motociclisme, i que aquí comença una nova etapa.
Se m'acudeixen moltes preguntes. La primera, i la faig des de l'absoluta ignorància, però tal com ha anat aquest timing que ens explicaves ara, que van fer venir Bradl, etcètera, etcètera, vol dir que, tot i que Alberto Puig ja sabia, amb dies d'antelació, que Jorge Lorenzo retirava, la decisió d'Àlex Márquez no estava... Diguem que no estava madurada abans de Xest, ni molt menys, al contrari.
No, jo tampoc no et podria assegurar que això de dies abans hi hagués algun indici. Perquè fixa't que ràpidament van les coses. Jorge Lorenzo convoca una roda de premsa el dijous a les 3 de la tarda. Evidentment ja sabíem, perquè si compareixes amb Carmelo Ezpeleta no és per dir que presentes una línia de xupa-xups, però de seguida Marc Márquez, dues hores després, diu, sense que ningú li pregunti, que el seu germà està a la llista de futuribles d'aquesta moto. Ell posa tres futuribles, Crutchlow, Zarco i Àlex Márquez. Crutchlow jo crec que mai no ha estat en la terna, i evidentment es van començar a produir a partir del dissabte, jo vam explicar el Tot Gira Migdia, els moviments necessaris per apartar Zarco del camí d'Honda. I ara mateix Zarco, sincerament, si m'ho preguntes, no sé ni el que farà l'any que ve, entre altres coses, perquè jo crec que ni ell ho sap. Però Àlex Márquez va quedar com a únic pilot per això, i les últimes hores s'ha produït aquesta signatura, i evidentment, com definir ara mateix aquest fet en la història del motociclisme català, però evidentment, segurament, hem d'esperar aviam quina història i quin recorregut té, però estem davant segurament d'un dels esdeveniments més importants de la història del motociclisme per casa nostra, tenint en compte també que la pròxima temporada tornem a tenir aquest rècord de 7 pilots catalans a la categoria.
De seguida et faig més preguntes, però abans, si no em corregeixes, deies que el comunicat ha estat escuet, però sí que hem pogut escoltar el director de l'escuderia, Alberto Puig.
Sí, sentireu les respostes d'Alberto Puig, tres respostes d'Alberto Puig donant alguna raó del per què un any de contracte, de com s'ha produït tot plegat. Jo prefereixo que ho escoltem i, si voleu, després continuem parlant.
Bueno, va como dices, hemos pasado de un piloto excepcional, como ha sido Jorge Lorenzo, a un piloto que promete, que ha ganado dos campeonatos del mundo, pero que tiene muchísima menos experiencia. Pero bueno, las cosas han ido así, ¿no? Jorge tomó una decisión muy valiente, que todos aplaudimos. Surgió esta situación, quedó una plaza libre en el equipo Repsol Honda. Y después de mucho pensar, hemos considerado que darle la oportunidad al campeón del mundo de Moto2 era lo más justo y lo más correcto que se podía hacer. Esta categoría tiene su tiempo y no puedes acortar el plazo. Es decir, yo creo que Alex es consciente de que le va a costar. Hemos hecho un contrato de un año, pero bueno, es una oportunidad. Ya te digo, ha sido esto debido a las circunstancias, ¿no? Si Alex no hubiera ganado el campeonato de Moto2, sinceramente creo que no hubiera sido posible esto. La cosa tiene sentido cuando es un campeón y cuando Honda tiene ganas de probar jóvenes pilotos para el futuro. Y bueno, la primera oportunidad que nos ha salido ha sido esta, pero debido a las circunstancias. Y bueno, yo creo que es importante que quede claro que la decisión ha sido tomada por lo que ha conseguido el piloto. Es para igualarlo en los contratos que van en la cadencia de los 2 años, y bueno, porque ha sido así, ¿no? Es decir, en las partes hemos acordado esto, y bueno, es una oportunidad que había, que él ha sido valiente de tomarla, y bueno, y vamos a ver cómo va. Nosotros vamos a intentar ayudar lo máximo posible, pero somos conscientes de que le va a costar. Quiero decir, es un reto.
Doncs un Alberto Puig des del circuit de Xest fa 10 minuts mal comptats que ha comparegut i que ha remarcat els mèrits contrets per Àlex Márquez com a vigent campió de Moto2, perquè Damià, ho parlàvem aquesta tarda, no és gens habitual, per més campió del món que sigui, que un pilot salti de Moto2 a una moto guanyadora de MotoGP.
Aviam, no és habitual, però el seu germà sí que va fer el pas. El que passa és que estem davant d'un monstre del motociclisme, com és Marc Márquez, que potser acabarà sent, si no ho és ja, el millor de la història. Evidentment, Jorge Lorenzo va fer el salt a una moto guanyadora, com era la Yamaha, i va respondre. Dani Pedrosa va fer el salt a la Repsol Honda i va respondre en la seva primera temporada. Com deia Alberto Puig, ha estat molt valent perquè la pressió és molta. Evidentment, li ha de costar i només té un any de contracte. És a dir, que se suposa que s'ha de posar les piles amb una certa rapidesa, podríem dir, perquè el que serà inevitable, des del minut 1, inevitable, nosaltres intentarem evitar-ho, però serà inevitable fer comparances.
Està claríssim. Deixa'm saludar l'oncle del Marc i de l'Àlex Márquez, en Ramon Márquez. Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Si em permet la broma, vostès són una família en rua permanent. El dia que no guanya un mundial l'un, el guanya l'altre, i el dia que no, els ajunten els dos en una escuderia guanyadora.
Quasi, quasi. Teníem un cap de setmana tranquils a Xest, que jo pensava que passaria... Bueno, un dels grans anys més tranquils dels que he viscut, i al final es va complicar la història.
Escolti, això que ha passat avui, i que ja es venia coent durant el cap de setmana... Vostè, que els coneix perfectament a tots dos i que, a més, viu tot sovint a prop del paddock, s'ho podia imaginar fa uns dies?
No. Jo fa uns dies tenia clar que l'Àlex l'any que ve continuaré amb el Marc UBDS a Moto2, que jo ja tenia el contracte firmat i ho tenien tot així. Tota la història està ja encarada 2020 amb Moto2 i Marc UBDS.
Fins ara era molt fàcil perquè cadascú competia en una categoria diferent, però clar, ara tots dos a MotoGP, no sé si hi haurà aquí un dilema, perquè clar, l'Àlex és el que acaba d'arribar, l'altre ja ha guanyat moltes vegades, no sé si hem d'animar una miqueta més l'Àlex que el Marc.
No, animals animarem a tots dos igual, no passa que tendremos el corazón partido, ¿no? Però si ja, suposo que arribarà un moment que les curses siguen de més patiment i més complicades per als que estem fora de la pista, no? Mm-hmm. Però bueno, ens penyarem tant un com l'altre. I entre els dos, pues mira, si un dia s'arriben a trobar els dos lluitant per guanyar una cursa, pues que guanyo el millor.
Si no m'equivoco, i corregeix-me, sisplau, si m'equivoco, vostè és el president del club de fans de tots dos.
Correcte.
S'ha plantejat demanar consell, per exemple, als Espargaró, que jo, això de la competència familiar ja ho tenen més per la mà?
No. Continuarem com fins ara, cadascú continuarà amb el seu fan club i la mateixa línia que hem seguit fins ara.
Escolti'm, vostè coneix personalment l'Àlex molt millor que qualsevol de nosaltres. Ara parlàvem de la pressió, ho deia l'Alberto Puig, ho deia el Damià. Vostè creu que l'agafa aquesta oportunitat prou madur com a pilot, però sobretot com a persona?
Jo crec que sí. Jo hi tinc sempre, i tinc moltíssima confiança en l'Àlex, sabia que arribaria. És diferent del Marc, són dues persones completament diferents, treballen exactament el mateix, però tenen diferent cap, no? Un té un estil i l'altre en té un altre. I jo estic seguríssim que l'Àlex, pues, anirà treballant i estic segur que ho aconseguirà.
Ara mateix tot és il·lusió i, evidentment, els dos germans estan encantats, però no sé si, tal com els coneix a tots dos, pateix que hi hagi un petit desgast a la relació quan hagin de competir colze a colze amb la mateixa moto.
No, estic seguríssim que això no passarà. Estic seguríssim. Vull dir, els conec molt bé, s'ho passen molt bé tots dos junts, conviuen tots dos, ho fan tots dos junts i estic segur que no hi haurà cap tipus de problema.
De fet, l'altre dia li vaig llegir unes declaracions al Marc que deia, si em trobo el meu germà en un revolt, potser tardo una miqueta, una dècima més a ficar la moto del que ho faria amb un altre rival, però ho faré de tota manera.
No, jo estic segur que si es troben amb un revolt els dos, sigui el que sigui, si li deixen la porta oberta, entraran. Sigui el Marc o sigui l'Àlex.
Ramon, acabo. Què li podem demanar a l'Àlex, sent realistes, la temporada vinent?
Què li podem demanar? Jo el que li demanaria és que disfruti de l'oportunitat, que s'ho prengui amb paciència i surti a disfrutar i aprendre. A disfrutar i a fer quilòmetres, quilòmetres, quilòmetres i aprendre.
I el Marc que vagi sumant mundials de moment.
I de moment, que mentre li deixi son germà, que vagi sumant mundials.
Doncs ho firmem ara mateix, un aprenentatge per l'Àlex, que evidentment el necessitarà, i que el Marc vagi sumant ratlletes a la seva història de millor pilot del Mundial. Ramon Márquez, oncle feliç, imagino, dels germans Márquez. Moltíssimes gràcies per ser avui al Tot Costa i, escolti, que continuï la celebració.
Moltíssimes gràcies.
L'oncle de les criatures, Damià, deia Alberto Puig, hem fet un any de contracte. No sé si això és habitual, és a dir, fer un any de contracte i no dos, per exemple, vol dir, bé, et donem l'oportunitat, però la renovació te l'hauràs de guanyar de manera immediata?
Es podria interpretar d'aquesta manera, però pensa que fer ara mateix a MotoGP un any de contracte és bastant extraordinari. El que acabava venia a explicar Alberto Puig, evidentment, és que la tàctica, primer, s'han trobat les circumstàncies que s'han trobat i han hagut de reaccionar, i evidentment el que fan, tot i que jo penso que és una decisió arriscada per al pilot, tot i que pugui ser que no en tingui més remei, és igualar-se amb la resta de pilots. L'any que ve és any de mercat, per tant, els Márquez estaran al mercat, estarà Viñales, estarà Valentí, no estarà Dovizioso, estaran Rins, estarà tothom en el mercat, de manera que l'Àlex i el Marc acabaran contracte el 31 de desembre del 2020. És aquesta segurament la raó principal per la qual es fa només un contracte d'un any.
I deixa'm ser dolent, però des del punt de vista d'Onda, el fet d'haver fet feliç Marc Márquez, doncs és una manera de començar a edificar la renovació que han d'encarar al final de la temporada vinent.
No en tinc cap mena de dubte, però no només una renovació de 2 anys, perquè en funció de l'evolució del seu germà podríem estar parlant de 4 anys. Aquí després ja és un altre debat a futur, i de si Marc Márquez està condemnat, entre cometes, a acabar la seva carrera esportiva a Onda o no.
No és una mala condemna, tal com
no, les coses. No, però jo penso que no necessàriament. De totes maneres, encara té força recorregut amb aquest equip, perquè ara mateix, com has pogut... Alberto Puig ho està dient i el Marc ho ha dit, jo no he interferit, ell no ha interferit, però evidentment qualsevol declaració de Marc Márquez el dijous i el divendres i el dissabte és un clar missatge a Onda, que saben que han de renovar el seu pilot número 1.
Està claríssim. Doncs els Márquez, que ens han acostumat massa bé a fer història per separat, a partir de la temporada vinent la faran plegats a l'equip HRC, una notícia que és oficial des d'avui mateix. I és més, demà comencen els tests de preparació de la temporada vinent, com ens explicava el Damià. Veurem com quina sensibilitat tenen els dos, Marc Márquez amb la moto del 2020 i l'Àlex encara amb la del 2019. Demà, Damià, en tornem a parlar. Damià.
Molt bé, gràcies.